El gall del monestir.
És temps de tertúlia, el Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dilluns, avui en companyia de Lourdes Dalmau. Molt bon dia, Lourdes.
I bona hora, bon dia a tothom.
Albert Roda, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Què tal, com estem?
Bé, està força bé, sí, ha anat força bé la setmana.
I Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia, Carme, bon dia a tothom.
Estaves contemplatiu,
benvinguts.
Eh?
Estava mirant al carrer, perquè sempre és divertit des d'aquí veure qui va passant.
Sí.
Té certa gràcia, no?
És una distracció.
I bé, ens mirem.
És la nostra particular rambla.
Ens mirem, ells passen, llavors miren i diuen, què deuen fer? Què deuen dir?
On van?
A on van?
Què han de fer?
Ells on van i nosaltres què hem de dir?
Exacte.
El que passa és que jo estic d'esquena, no sé.
No, jo m'ho passo molt bé.
Això és la vida d'una banda i l'altra de la finestra aquesta.
Exacte.
De vidre.
No és una finestra indiscreta, perquè, en definitiva, no veus la casa. Ha passat aquella noia, per exemple, mira, somrigut, ha pensat, mira aquest pobre.
Què deu estar dient?
Què deu estar dient, exactament.
Això té connotacions, això de mirar el vidre i veure la gent que passa, i no mirar el vidre i no veure la gent que passa, té unes connotacions filosòfiques, també.
És veritat, tens raó.
I, per tant, són interessants, sí, sí, aquests matisos.
Sí, sí.
Està bé començar el dilluns així, filosofant, eh? Es nota que encara no hem acabat d'aterrar i no portem el ritme, eh?
O potser que...
El ritme de la setmana...
O potser que no volem entrar.
Que costa, que costa.
També costa
una mica.
També podria ser.
Per cert, el cap de setmana bé, heu anat a alguna de les activitats que hi havia a la ciutat?
Jo no, he estat un fi de setmana a Lluçà.
Ah, fora.
Santa Maria de Lluçà.
Molt, molt, molt bonic.
És molt maco tot allò, eh?
A més, ara deu estar amb totes les pluges que hi ha hagut, deu estar verd.
Amb el país està esplèndid.
I va ser molt divertit perquè ens van ensenyar l'ermita de Santa Maria de Lluçà, una persona que era no el restaurador, sinó el que se'n cuida, i ens va fer un rotllo, però un rotllo d'aquells divertidíssims, no? Inclús ens va dir que allà havia començat el cubisme, a través del Picasso, que es va, quan va aparèixer per allà, aquella zona d'allà, se'n va anar a veure a Santa Maria de Lluçà i va veure una imatge, una icona, que vull dir que hi ha dos ulls enganxats amb uns sants, i a partir d'allà diu que va començar a aspirar-li el cubisme.
Bueno, està bé.
Si no, Vero, ben trobat.
No, sí, està bé. Jo vaig estar dos actes...
Hi ha un claustre irregular molt maco.
Perdona.
Hi ha un claustre irregular molt maco, també. Petit, molt petit. No, que és molt interessant anar a passejar també per Catalunya.
Si era irregular, era picassià. Està claríssim.
No, però sé que...
Doncs jo vaig estar veient al Casino de la Floresta el divendres una obra de teatre que precisament una de les que participava, una de les actrius, és Anna Berenguer, que havia treballat a aquesta casa. Fa uns 5 o 6 anys. Anna Berenguer del Pedreguer, Alacant.
Sí, doncs Anna Berenguer,
una de les actrius d'aquest grup, un grup del Pedreguer, que és un poble que no arriba als 8.000 habitants de la Marina Alta, la comarca de la Marina Alta, i que, fixa-t'hi tu, és un poble petit, relativament petit, i cada any fan un mes de teatre diferents companyies de la zona, en aquest cas de Alacant o de València, i una obra que van fer que es deia Va com va, a partir una mica de Vicent Castellers per una banda i d'Ovidi Montllor per una altra, i que jo els vaig tenir el programa molt de comèdia per explicar una mica de què es tractava. És aquest altre teatre que fan a partir del Senglar Cultural de la Floresta, fan tres setmanes, tres divendres en el casino, i vaig estar, va estar molt ben muntada, i a més molt viscuda, perquè estava el que és el pati del casino, amb tres fileres per banda, estirades, i ells actuaven al centre de les fileres. I ahir, doncs, al Teatre Auditori va haver-hi la versió teatral, versió d'en Guillem Morales, del Frankenstein.
Frankenstein.
Frankenstein, una obra que tothom coneix i que molts no han llegit i que hauria de començar per llegir. I em va defraudar una miqueta, aquesta la veritat. Em va defraudar una miqueta perquè d'entrada, doncs, concentrar, encara que siguin dues hores, tota una obra tan potent com aquesta, i a més que amb totes les pel·lícules que s'han fet, no hi ha la primera, sinó totes les que han vingut a continuació, o uns afegitons com La núvia de Frankenstein en el seu moment, doncs fa clar que sigui realment complicat. Però el que s'ha de reconèixer és que hi havia una feina d'interpretació
molt bona. I la direcció bona. De la Portacelli, no?
La Portacelli a mi no em va acabar de convèncer com havia solucionat
la direcció.
Sí. En canvi, em va sorprendre molt.
És que és molt difícil, suposo,
favorablement en Joel Joan.
El Joel Joan és molt difícil, aquells dos
doncs,
gallitos...
I l'Àngel Llàcer, déu-n'hi-do.
Quin parell,
El Joel Joan, jo esperava menys, i la veritat, això a vegades passa, no?
Molt bé.
És una perspectiva inicial, i quan la confirmes, doncs a vegades una cosa que esperaves molt poc dona un millor resultat, i per tant inclús puja.
Més sí, que les expectatives més... o s'han superat o no s'han complert.
Exacte.
Lourdes, el cap de setmana cosa per
jo faig
per
de cangur del gos de la meva filla contínuament.
Això què vol dir? Que no pots fer res més? O què?
No, nosaltres, exacte, jo camino, mira, 10 quilòmetres ahir, pel dematí una estona i per la tarda una altra, i llavors vaig veient les activitats que es van fent per Sant Cugat de passada, tot de passada.
Però les veus, doncs,
sí, sí.
I participes.
Més que res,
no li queda temps, home, amb el...
No, jo m'ho miro, a més. Sí, hi participo, Quan vaig amb el gos de la meva filla, tothom ve a mirar el gos i tal, tothom li crida molt l'atenció aquell gos, Té molt èxit.
Ell?
Deu ser guapo.
Molt. Sí, sí. Quan em diuen, no, guapo, dic que m'ho dius a mi.
Diu, no, per això et dic que s'apropen també a tu.
No.
Bé, ja ens hem tret una mica la son de les orelles, no? Ens hem tret una mica la son de les orelles i anem de
jo fa estona, amiga?
Home, jo també, però...
A mi em dura.
Tu saps quan el cap i el cos van a diferent velocitat?
Ritme.
Això vol dir que després del cap de setmana, depèn de la intensitat que li hagi donat a cadascú, doncs el dilluns va com va.
Exacte.
Canviem de temes i ara parlem de temes seriosos. No sé si heu vist a la nostra portada de Cugat.cat una entrevista amb la dona de Raül Romeva, la Diana Riba, que ha fet unes declaracions a aquest mitjà, considerant que si no es produeix properament un trasllat de l'exconseller a una presó propera al nucli familiar, hi haurà una vulneració dels drets dels infants, també en referència als fills dels exconsellers que estan empresonats. En aquesta entrevista, la Diana Riba, que és membre de l'Associació Catalana pels Drets Civils, reconeix que la situació personal és molt dura, però que també és molt col·lectiva, o sigui, que és molt compartida, fet que ajuda a que sigui menys feixuc. Si us sembla, anem a escoltar unes declaracions d'aquesta entrevista i després fem una ronda d'opinions.
Un cop ja han acabat amb el jutge d'acabar la interlocutòria i d'acabar del procediment de per què estan acusats, sempre el pres passa a una presó propera al nucli familiar, perquè penseu que si això no succeís estaríem vulnerant un cop més un altre dret, que és el dret dels infants, que preval per sobre de qualsevol condemna d'un pres.
Bé, doncs aquesta és la situació. L'esperança és que aquest trasllat, com ara comentava la Diana, doncs es produeixi aviat, si no hi ha novetats.
No, la veritat és que penso que una vegada les primeres instàncies es van complir per part del jutge, es tenia que produir aquest retorn a la zona. al marge de si és correcte o no és correcte, o si és legal o no és legal, o si haurien d'estar a la presó, això, aquest és un altre tema, però, naturalment, una vegada... Una de les raons que diuen el jutge és que, mentre sigui provisional, com que han de fer diferents declaracions, el que no poden fer, diuen, és enviar aquests presos a les persones properes a casa seva i dir, perquè si han de fer una declaració, han de tornar una altra vegada. I com ja em diuen això, doncs jo, amb perdó, doncs, anava a dir que em foto riure, no puc riure perquè és prou seriós, no?, i prou dramàtic, però és que és inacceptable.
Home, de fet, les presons provisionals, segons quines, evidentment, em trobo, són injustes absolutament, no?, perquè penso que tampoc hi havia raó de medida de fuga en el seu moment, i per tant, anava a dir perquè ho havien declarat, no? Clar, se planteja un dilema si això està vinculat en els drets dels infants, no? Que ha fet aquesta reflexió sobre els drets dels infants. Clar, imagina també els membres d'ETA o els que han robat, els que d'alguna manera també tenen infants i que d'alguna manera no els deixen anar també perquè realment doncs, estan alliberats, estan empresonats, no? Que no sé exactament si verdament doncs, això està relacionat amb els drets dels infants. Vull dir que això és el que s'hauria d'intentar veure, veure si verdament ella ho diu amb conseqüència.
Home,
si
en qualsevol cas...
No, una altra cosa és que sigui injust.
Ho recordo
injust, que
hi ha jo que és els membres aquests que van entrar a la Blanquerna, a Madrid... Sí. Que un dels arguments sí. per no entrar en presó era que, bueno, que seria perjudicial, que tenien fills i que seria perjudicial per ells.
Perquè no va entrar, aquests no va entrar ni a presó.
Ni a presó.
Sí.
Que aquest
sí,
és el problema.
No és que hi ha vostè sí, la presó.
És que no van entrar,
no va
entrar ni a presó. Hi ha una vara de doble fil, no m'he dit, per jutjar segons què i segons qui. Per tant, aquestes injustícies s'han de denunciar i s'han de treballar. Des del punt de vista jurídic és el que jo discuteixo, el tema aquest que si està vinculat amb el tema dels drets dels infants, això de l'apropament o l'apropament. Si verdament és així, ella suposo que deu tenir més coneixement de causa perquè coneix més el tema, doncs evidentment s'hauria de fer una prevaricació i s'hauria de denunciar com a tal, no?
Lourdes.
Bueno, a mi d'entrada em sap greu que qualsevol família, diguem-li, hagi de patir una situació d'aquestes. Ara, quan van fer el que van fer, sabien que el que feien no era, diguem-li, recolzava la llei. Aleshores, quan un s'exposa, doncs arrossega moltes situacions que no agraden. Ara, respecte a la presó
provisional...
Jo me n'enrefio dels jutges. Jo me n'enrefio amb tot. Per exemple, ara s'han produït unes sentències molt contràries al Partit Popular. Bueno, pues jo aplaudeixo el que ha fet el jutge perquè ell té el coneixement de causa. Ells tindrà...
Però les declaracions del Rajoy no van per aquesta
línia.
Les
raons... Bueno, el senyor Rajoy que digui el que vulgui.
No, el senyor Rajoy ha dit que realment doncs, ell està en funció de les urnes, no dels jutges. Ha dit això el senyor Rajoy. Imagina't la contradicció.
No, i al final, pues, el que si un jutge troba que hi ha una responsabilitat, doncs com els altres, com el senyor Zaplana en aquest moment, i qui sigui la situació del senyor Zaplana, que sembla que té un tema de leucèmia i que està bastant malalt, doncs també és una situació molt trista i lamentable a nivell humà. Però jo me n'enrefio dels jutges. I és veritat que de vegades són jutges, en base a la llei, prenen una decisió que no és exactament que l'altra... Hi està el criteri del jutge i com ho valoren. I que per això hi ha instàncies per anar recorrent i intentant que la justícia sigui...
Però jo em refereixo que l'altre dia, escoltant amb el Rajoy, dient que amb ell li manaven les urnes i no li manaven els jutges... Quan diu això, dic, ostres, ara ho diu ell, això,
moment,
nosaltres ho dèiem en el seu moment, i ara ho diu això, és un cinisme,
és un cinisme
que el senyor Rajoy té un problema i PP té un problema, que evidentment doncs, això amb la sanció,
el senyor Rajoy doncs, no ha tingut una condemna a ell. En aquest moment és així. Si es dona el contrari, doncs haurà de passar per la llei com tothom.
De totes maneres, Lourdes, quan tu comentaves que cada jutge doncs, fa la seva interpretació,
sí.
O sigui, hi ha un
fet subjectiu... I al final el Suprem, El Suprem és el que dicta quan hi ha dues sentències, crec que són, en un determinat sentit, dicta jurisprudència i aleshores
però
són...
Però la presó provisional, no? Fins que no arriba el jutge, li s'ha de jutjar. Que... No.
Ell, m'imagino, el jutge Llarena, que per mi gaudeix de tot el respecte, perquè no fa... Quan ho tenia l'altra la jutgessa, la Lamela, tothom anava a dir, no, i menys mal que ara ha passat amb el jutge Llarena, que és una persona de reconegut prestigi des de sectors de la judicatura d'aquí a Catalunya, que va estar exercint.
No ho nego.
Aleshores,
els seus
criteris tindrà, a lo millor ell considera que si està més a prop es poden produir aldarulls d'un altre i uns problemes de caràcter social. Jo no ho sé, perquè jo desconec tot el tema. I qui ho coneix és ell i crec que ho farà en coneixement de causa.
De totes maneres, jo
estic convençut. Jo, efectivament, penso que el respecte a la llei, t'agradi o no t'agradi, ha d'existir. Però, dit això, jo estic convençut que, senzillament, estem castigant. O sigui, l'actitud dels jutges amb respecte a tots els empresonats, repetim-ho, sense sentència, sense ser jutjats encara, i allunyats al màxim de del seu lloc de residència, és un càstig previ. És un càstig previ, ho tinc claríssim. Podria ser diferent, podria haver-hi, com es deia amb els presos d'ETA es deia, no es podem posar a les presons del País Basc perquè, com que són molts, preferiblement són molts, doncs es farien els amos de les presons. Aleshores, clar, a veure, és una contradicció entre una cosa i l'altra. Hi ha o no hi ha el dret a estar al màxim de proximitat al lloc de residència? Sí, existeix aquest dret. Per tant, el jutge en aquest cas està vulnerant...
I d'altres, és el conjunt dels drets.
Jo us escolta, deixa'm que acabi. Està vulnerant un dret primordial. Si a més existeix aquest dels infants, que jo no ho sé, i vull dir que al marge d'això, s'està vulnerant un dret important, que és aquesta proximitat amb la família, o amb els amics, o amb el lloc de residència. Ara, que mentre no estigui sentenciat, això encara tingui més validesa el fet de que els partits, a mi em sembla lamentable, perquè és un doble càstig. O sigui, estàs castigant amb algú que encara no s'ha dit que és culpable, que encara no se sent deixar que és culpable, i ja l'estàs castigant. I estàs castigant no un mes ni dos, ja en porten molts més. I per tant vol dir que fins que no arribi el judici de veritat, si és que arriba en el seu moment, haurà passat potser un any, i aquella gent haurà estat un any allà, i potser després resultarà, per la circumstància que sigui, que no la sabem en aquest moment, que llavors els deixen lliures. Home...
A mi m'estranyarà molt, perquè normalment quan dicten una presó provisional normalment no es produeix mai que després quedin lliures, sinó que hi ha causa suficient. I diguem-li el mateix argument li podíem dir al senyor Rossell, el president, expresident del Barça, no? Que està en una presó allà, que fa més d'un any que no està jutjat i que no el deixen anar perquè té, diguem-li, possibilitat de fugida.
Sí, podríem, sí, sí.
O sigui, no el deixen anar per això. El jutge el que diu és que té una possibilitat de fugida perquè té molts recursos a l'exterior. Com que també s'han produït aquí doncs, uns presos que s'han fugit, uns polítics que s'han fugit, doncs...
Però un és un tema financer i l'altre és un tema polític, o no?
No. Per mi no ha estat mai un pres polític, no. Per mi han estat una gent que s'ha saltat unes normes, unes lleis, i que tenen unes conseqüències.
Però hi ha una part, diríem, en la qual també entra el tema ideològic, el tema a medida del que pensen. I, per tant, com que pensen allò, també estan presos.
Mira, els que agafen diners...
Si vols, t'accepto les dues vessants. És un pres polític o un polític pres? És igual, però les dues vessants...
No, jo només n'accepto una.
Jo les dues. Les dues. Aquesta és la diferència. Jo puc acceptar les dues, però resulta que, evidentment, doncs, ideològicament, quan pensen d'una manera, també els pesa. Això francament, és una barbaritat, una realitat jurídica, que, bueno, que suposo que, evidentment, en saben més, en sap molt més que jo, evidentment. Però, bueno, a mi em dóna la sensació que és una injustícia
Parlem de la moció de censura, que abans es treta i es posa sobre la taula, ni que sigui de passada. Álvar, el número 2 del PSOE, el senyor José Luis Ábalos, ha demanat a les formacions polítiques si estan disposades a tolerar la corrupció del PP. I ja ha dit que ara no és el moment de discutir el nom dels candidats. ni si es convocaran eleccions aviat o no. Ha demanat a Ciutadans que deixi de marejar la perdiu amb la moció de censura i bé, és la resposta dels socialistes a les declaracions del senyor Villegas, el secretari general de Ciutadans, que dissabte va titllar d'irresponsable i precipitada la moció presentada per Pedro Sánchez.
És clar, perquè...
Aquí trobem una situació en què, clar, cadascú, segons els seus interessos, defensa cap a on ha d'anar la corda, no?
De fet, ha sigut un cop a Ciudadanos, això, en el fons, perquè, evidentment, doncs, ha sigut una bona jugada del Pedro Sánchez, perquè, aviam, Ciudadanos havia sigut el defensor de l'anticorrupció absoluta i d'així, i llavors va i la presenta primer el senyor Pedro Sánchez davant, i ara Ciudadanos queda una mica descol·locat, no? Jo no crec que sigui una moció de censura que prosperi. No prosperarà, perquè evidentment doncs, aquí hi ha molts interessos de partit, i Ciutadans no s'hi afegirà, inclús el partit Bas tampoc s'hi afegirà, perquè evidentment doncs, abans de censurar el president Sant acaba d'aprovar els pressupostos al Senat, i per tant hem de dir... Doncs,
falten 15 dies.
Sí, 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 per tant hem de dir doncs, un cert rebombori, també els independentistes per una banda, aviam el que faran, que no deixarà, evidentment els independentistes diran que sí, però esclar, serà una manera de veure qui és capaç de jugar a política, no? I no situacions de cadires, no?
Jo l'última setmana, la veritat, us vaig dir que he anat augmentant, anava a dir perdent, però no puc dir perdent, he anat perdent i augmentant la falta de confiança amb els polítics i amb la societat organitzada. I ara tocaré també la llei, en aquest cas, aquesta justícia que parlàvem abans i que jo estic d'acord que ha d'existir, la decisió judicial i els jutges estan, en definitiva, en principi per sobre. Mireu, és molt casual, per no dir una altra cosa, que la sentència de la Gürtel aparegui el dia després de l'aprovació dels pressupostos.
Del vot del PNV.
Perquè, evidentment, el PNV va votar, negant al final el que havia estat aguantant durant diversos mesos.
155.
Exactament. I en el moment que vota i s'aproven els pressupostos, el dia següent, doncs hi ha la sentència de la Gürtel, que tothom estava esperant feia dies. A mi ningú, jo... a la meva edat, perdoneu, no em puc creure de cap de les maneres que sigui una casualitat. Com no em puc creure que sigui una casualitat que el dia que es digui de l'assistència de la Gürtel es facin una macro operació policial doncs a Barcelona, a Girona, etc. No em puc creure que sigui un problema casual. Deixa'm acabar, per favor. Lourdes, després ataca tot el que vulguis.
No, per favor, jo no estic atacant. L'únic que explico és el que jo he sentit o conec.
Aleshores, és casual. Per tant, és casual. Sí, llavors, amb aquesta sensació que jo vaig sentir i dir, hòstia, com és possible tot això, s'hi va afegint a continuació tots els moviments, Ciudadanos per una banda, PSOE per una altra, les declaracions de l'Àvalos i unes declaracions últimes de la senyora Cospedal, que són genials. Les deia la senyora Cospedal, em va recordar el tipus de declaracions com va explicar el pago diferido al senyor Bárcenas. O sigui, jo dic, aquesta persona és meravellosament un intèrpret de teatre genial. Hauria d'estar al Teatre Nacional tot el dia actuant, perquè és genial. Llavors veus tot aquest tipus d'actuació a mi sempre em porta, i em repeteixo el mateix, els partits polítics en aquest moment, i no a Espanya només, perquè el que passa a Itàlia en aquest moment...
Déu-n'hi-do, també, no?
No, els partits polítics no compten amb la gent. O sigui, no estan al servei del poble. No estan al servei dels seus propis votants. No. És un grup tancat que fan només que es mouen per un interès pur i dur seu, i s'ha acabat. I això és lamentable, perquè és la negació, és a dir, és la utilització del sistema democràtic per no fer democràcia.
Molt bé, Lourdes.
Sí, jo aquesta, diguem-li, convivència que estaves suggerint sobre els partits polítics i la judicatura, jo és això el que no hi estic d'acord. Indiscutiblement, totes les persones, siguin jutges, siguin metges, poden tenir afinitats polítiques, això indiscutiblement, i que tothom les utilitzarà en funció de el que creguin, els principis que ells tinguin personals i el que tu vulguis. Però, clar, trobem que, per una banda, l'entrada a la Diputació, si mal no ho vaig entendre, estava iniciada per un jutjat d'aquí Barcelona, o sigui, de Catalunya, a més, amb unes denúncies que crec que havia posat la CUP. Aviam, vincular-ho això, per exemple, amb el Suprem de Madrid i que hi hagi aquesta convivència i tal, quan hi ha cada dia sents situacions polítiques que totes són susceptibles de algun tipus de valoració, penso que està agafat una mica pels pèls, o bé, doncs això, de vegades ens interessa, diguem-li, barrejar-ho tot i així tot és fatal i tot és terrible. Jo insisteixo, a lo millor sí, en algun cas es donarà, perquè a la vida, a tot arreu, hi ha de tot. Però jo crec en la judicatura, crec en els jutges i en els professionals, i no penso que estiguin tan vinculats i organitzats.
No, però Lourdes, però a veure, jo no sé, hem de donar una mica resposta a la possible sortida respecte a aquesta moció de censura.
Jo no seria tan radical
no
com deia.
Bueno, no havia acabat, perdó,
d'aquest
tema, perquè abans s'havia preguntat sobre el tema de la moció de censura i no m'hi havia pronunciat. Aviam, donada la situació i tal com està el Parlament espanyol, jo penso que l'opció més plausible és la de Ciutadans. Posem la veu a les mans del poble. El moviment estratègic que ha fet el senyor
Sánchez.
De fer aquesta moció de censura, sembla que no anirà a cap lloc i fins i tot se li pot tornar en contra, perquè si cedeix una mica, però això, a més, no l'acabes d'entendre, perquè en el seu moment volia la Nación de Naciones o algo similar. Després, no fa massa, en contra totalment de les nacionalidades i del separatisme, inclús va tallar el president... No puc evitar pensar en una cosa, vaig llegir que li van dir el Quinxorra, i ara cada vegada, en vez de dir Quim Torra, em surt el Quinxorra. Vull dir, amb
tot... Per què serà?
Perquè hi ha coses que em fan gràcia i en queden. I algun dia la pifiaré, no? Bueno, ho he dit, perquè si se m'escapa...
Tu pifiaré, no et preocupis.
No et preocupis.
No, vull dir, tampoc no m'agrada ser respectuosa. Però vull dir, no crec que sigui la solució, és més, crec que per Partit Socialista...
Acabarem amb eleccions.
I se li pot tornar en contra. Crec que el millor, donada la situació, és que donin la veu al poble.
Àlvar.
No, jo, Eduard, que deia, evidentment, doncs, que això de la política, evidentment, doncs, tots els polítics no treballen pel poble, jo no seria tan radical, diríem, en aquest aspecte. Jo crec que sí que la política, en principi, que és una manera d'organitzar la democràcia a través d'uns representants polítics, doncs funciona. El que no funcionen són les persones polítiques, més que no la política en general. O sigui, cada una de les persones que hi ha poc nivell, anem a dir, per fer política, no? El que passa és que no hem de ser ingenus. La política és una raó d'estat en la qual doncs, hi ha unes conversacions per darrere que nosaltres ni les sabem, però que nosaltres ni les sabem. I algunes vegades deia que el senyor Puigdemont el que tindria que fer, suposo, i si no ho ha fet malament, és parlar amb el senyor Rajoy per darrere, segur, perquè d'alguna manera han de buscar alguna sortida amb això. O sigui, tard o d'hora haurà d'haver-hi alguna relació entre el poder fàctic o els poders, anem a dir, que es barallen, anem a dir, per tenir les seves raons per darrere, perquè és que si no, i això la història ens ho ha demostrat, clarament, doncs, ara que són els aniversaris del maig del 69, amb tot lo del... amb tot el dels Estats Units que va haver-hi, la matança del Kennedy després tot, hi ha tota una sèrie de lligams, tots plegats, l'entrada a Praga, vull dir, en fi, tota una sèrie de coses que doncs, ara es coneixen, que les vas veient i per tant dius que hi havia contactes entre uns i uns altres, no?
Vull rectificar un moment, No sé si és un soldat, has dit 69 i 68. 69 és una altra cosa, 68.
Han dit 69?
69.
Això dic...
68, 68. Això dic,
jo he dit 68. Jo també. Jo també he interpretat.
Com que ve del cap de setmana, i del cap de setmana.
No, però... I a més, no. Tranquil, no?
No, idíl·lic. Però... No, no, però és tan maco el 68 com el 69, evidentment. Que, des del punt de vista històric, és evident, és la frustració del 68.
Des de qualsevol punt de vista.
És la frustració del 68 i de la frustració del 69.
Però llavors aquesta moció de censura tirarà endavant, tindrà resultat o acabarem amb unes eleccions anticipades?
Jo crec que no.
A veure, jo et diria el que a mi m'agradaria més i no el que passarà. Sí. Perquè el que passarà... precisament per això que deia de l'acció dels polítics en funció dels seus interessos, doncs es fa difícil de poder pronosticar. A mi m'agradaria unes noves eleccions. Penso que, com a mínim, potser, aclariria una mica la situació i netejaria una mica la boira que en aquest moment hi ha dins del esquema polític. Em temo que no serà així. Em temo que no serà així. I em temo que al final hi haurà pactes estranys que ara en aquest moment no podem pensar, però que es produiran. Perquè, seguint amb el 69, doncs diu que hi ha fets de llit que a vegades ningú s'ho podia imaginar.
Sí, no?
I es produeixen, no? I per tant...
Però no barregem.
Sí, a veure...
Coses de llit amb política no les barrejarem.
Ui, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Es diu que hi ha acords polítics que ningú s'ho podria imaginar.
Sí, per això et dic, vull dir que la política són moltes vegades...
És molt difícil. Aquí hi ha... En aquest moment el Sánchez té un problema greu per eixamplar la quantitat de gent que puguin col·laborar amb ell per arribar doncs, a la xifra necessària, que és que, clar, no pot fer res amb el que en diuen separatistes i que volen enfonsar Espanya, perquè llavors això hi va en contra absolutament d'ell i, per tant, perd vots immediatament, d'alguna forma. Fixeu-vos que en tots els processos que hi ha hagut, i amb el Gürtel ara en aquest moment, més els que queden pendents, els de València, que això ja és la repera, i la senyora... Hi ha dos persones que són intocables, aparentment, de moment. A veure el senyor Bárcenas què farà quan ara que la seva dona ha sigut també condemnada, va dir que seria terrible. Doncs hi ha dos persones intocables, que és el senyor Aznar per una banda i la senyora Esperanza Roy...
Ai,
per una altra. I jo penso que això ara pot sortir, perquè el senyor Rajoy, que a mi cada vegada penso a veure com en sortirà, a vegades no la sensació que és el Carlos Latre, un monologuista d'aquests, perquè, clar, amb tota la seriositat del món, diu, amb les declaracions després de la sentència del Gürtel, diu, bueno, en definitiva, esto han sido 10, o en su caso, aislados, que no tienen nada que ver, y hace muchos años, y yo penso, collons, pues tú fos 30 anys que estàs d'una forma o altra en el govern, o sigui que si ha sido hace mucho tiempo, efectivament ha sido hace mucho tiempo, pues tú també hi eres.
Bueno, era el que ha passat sempre i que jo penso que ho he dit moltíssimes vegades, que hi havia un sistema de finançament dels partits polítics vergonyós. I llavors, quan corre el diner sense declarar, entremig hi ha qui posa la mà, val? I això, penso que ara la normativa, bueno, amb la normativa que hi ha actual, doncs ara ja els partits també poden ser responsables, que abans no ho eren, sinó, per exemple, el Partit Socialista també hauria estat afectat amb tot el, bueno, amb tots els temes que ha tingut i ja veurem, li sortirà per Andalusia, no? I aquí vam tenir la Convergència, doncs, que està claríssim, i tothom que ha tocat el poder. Tothom.
El que passa és que ara estem en una situació que jo diria que hauria d'haver-hi una certa neteja.
M'agradaria.
Una certa neteja higiènica, anem a dir, per la política. Per tant, sí. I el Rajoy està dintre d'aquesta neteja higiènica, vulgui o no vulgui, perquè ell té un problema. Perquè Espanya no té el problema de lo del Bárcenas o de la corrupció. Espanya no té el problema de la corrupció. Espanya té un problema d'organització territorial molt important.
I que no, i la corrupció, que, per favor.
No, però, no, home, però la corrupció,
d'acord. La corrupció sí, jurídicament... Som una Itàlia mafiosa.
D'acord, però el problema real que hi ha en aquest moment és l'organització territorial, és veure, aviam, de quina manera gestionem la política per veure com tirem una Espanya que teòricament està, anem a dir, en aquests moments en declivi des d'un punt de vista ideològic,
si
i a partir d'aquí, doncs, veure, aviam, de quina... O sigui, el problema és el territorial,
no,
i Catalunya té una importància vital.
No és,
i si no és així, el senyor Sánchez també s'equivocarà.
El problema, quan hi ha creixement, hi ha diners i tothom va bé, el tema independentista baixa però en picat. Com, per exemple, ha passat en el País Basc, quan es volia el pan i barretxe, l'independentisme va pujar moltíssim i ara torna a baixar.
Estem molt equivocats. El sentiment independentista, o el sentiment, hem de dir, de nació com a tal, Catalunya sempre el tindrà, sempre existirà.
Sí,
sempre hi haurà 2 milions o 2 milions, serem el 50
i
50.
No, 2 milions no, hi haurà i puja, és el que t'estic dient.
Però hi haurà un 50-50 en el qual, doncs, haurem de gestionar-ho.
No, m'has escoltat a mi?
En
el País Basc, hi havia un percentatge que en un moment donat, per diferents circumstàncies, va créixer molt, superar tot el tema del pla i barretge i tot això, ha tornat a baixar i no hi és. I aquí a Catalunya...
És que són diferents els temes.
No hi és, no, eh?
No.
Ha baixat,
la seva presència,
no hi és.
La seva presència...
No, amb les xifres de votació, traiem xifres com l'altre cop,
no
amb les votacions, el mateix que aquí ha passat aquí a Catalunya. Vull dir, en aquest moment, doncs, hi ha un grup de gent que, clar, li van prometre que està menjaria engelat cada diumenge i normalment
en èpoques
de crisi...
No és tan simple, home.
Es va arribar a prometre
El sentiment català existeix des de fa segles i per tant continuarà existint i s'ha de gestionar.
Quan l'Alonso guanyava
El PP no s'ha sabut gestionar aquesta gestió. Els independents hem equivocat, segur, però d'alguna manera no se sap gestionar i això, doncs, és una cosa en la qual, doncs, tard o d'hora haurem de sentar-nos a la taula i buscar alguna solució.
Hi ha un volum de persones que s'apunten al carro dels que pensen que són els guanyadors, vencedors, el que vulguis, i sobretot amb el moviment i la inversió que s'ha fet per al tema separatista. Hi ha un volum de persones, diguem-li, que fluctuen, que van i venen. Sí. En aquest moment, jo penso, estan en el punt àlgid, el més alt del separatisme, però que una vegada se superi, les coses tornarà a baixar allà on era.
I no tornarà a créixer?
Si no es produeixen situacions...
Tot el que baixa puja,
no,
i tot el que puja
no.
Baixa.
Mira, tot
i no és del 69.
Depèn.
Doncs mentre puja i baixa, com que no hi haurà un punt intermig on s'aturi aquest ascensor, us recordo que fa un any es van començar a vacunar una vacuna anticonceptiva als ports senglars, tant de Collserola com de Sant Llorenç del Munt, i ja es comencen a notar els resultats. Jo no sé la problemàtica dels ports senglars que havien arribat fins i tot al centre de la ciutat, qualsevol diria que venien buscant festa, diversió, que apareixien per tot arreu. S'ha notat ara, per exemple?
Jo a la Floresta puc dir que va ser un dels llocs que va començar més aviat, diguéssim, a veure'ns grups. El que sí que puc dir és que des de fa un any aproximadament veig menys, quan torno la nit, per exemple, doncs en trobo menys, i és curiós, aquells grups familiars, podríem dir, doncs, amb la família i
ja no es veuen tant.
Sí, no es veuen tant. He vist grups de més joves, un parell, junts, tres, però en veig menys, aquesta és la veritat.
Mira, hi ha xifres, després d'aquest primer any en què s'han posat aquestes vacunes anticonceptives també a modus de prova, a veure si resultava, podríem dir que els resultats són bons perquè s'han evitat el naixement de 400 exemplars al Vallès Occidental.
I després les batudes.
Sí, però les batudes també es feien igualment abans i no acabaven de resoldre el tema de la superpoblació que hi havia a Collserola.
Fa uns mesos, on jo visc, que és a l'inici de la rabassada, i per allà hi ha un forat que no sé si baixen a Sant Crisp de vegades per buscar aigua i atreveixen la carretera. Fins i tot un cop crec que vaig avisar els municipals perquè hi havia un cadallet mort o estava allà al mig de la carretera. Aleshores, un cop sí que vaig veure una parella amb bastantes cries, van a travessar la tira. Ara, també és veritat que si un pàrum l'any passat que havia trobat els ports senglars al Turó del Pinyer, fins i tot a la Rambla de la Ribera, es diu, a Vallà al Golf?
Rambla Ribatalla, no,
Ribatallada no, la segueix.
L'altra aquella de dalt.
Allà també havia vist molt i anava cada dia i així, havia vist molt remenar terres i tal, inclús els tinc retratats, els ports senglars, per als carrers,
i que la gent no doni menjar.
No ho he vist.
I també que la gent apresa a no donar menjar. Els...
El que passa que a vegades no és que duguessin menjar, és que te'l venia de buscar o menjar.
No, ja, per tant...
Home, sí. Es trobaven papereres, contenidors...
Sí, hi havia una època, fa 3 anys, que anaves a tirar les escombraries, un contenidor i et sortien de darrere.
També per mi és molt dur...
Assaltat. Sí, assaltaven el personal.
Per mi també és molt dur veure un animal, una bèstia, que té set i gana i tu deixar-lo allà que es mori de set i gana, tu, abans que li donguin un tret,
De set i gana no es mor.
No l'he donat mai, eh? No l'he donat mai, però
doncs,
sí, per si vols
ocells. Bons resultats, de moment, en aquest projecte pilot que porta a terme la Facultat de Veterinària de l'Autònoma i la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Catalunya. Això són resultats. Això sí que són faves comptades.
Pues també es podien posar algú a mirar les voreres,
Ah, sí?
Ui, les voreres.
Doncs si vols en parlem un altre dia.
Si em deixes,
doncs queda temps.
I si de cas que vingui també la senyora Paraire i ens expliqui.
Doncs ja en parlarem. Gràcies a tots.
Molt
bé. Bon dia.
Bon dia. Adiós.